del tancament d'aquesta via estratègica. Davant d'aquest anunci, ara les forces armades de l'Iran han demanat que no s'intenti creuar aquest pas sense permís de Teheran i mantenen que qualsevol força armada estrangera serà atacada si ho intenten, especialment, ha dit, si són membres de l'exèrcit nord-americà.
I amb aquesta amenaça, en aquest cas de l'Iran, arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem a més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Corredor bas Pablo Ibáñez ha guanyat per segon any consecutiu la prova Reina de la Trail Menorca Camí de Cavalls. Una gestió impecable de la cursa de 185 quilòmetres que ha aconseguit, a més, batre rècord de les 14 edicions de la història de la carrera de muntanya, completant el recorregut en 18 hores, 9 minuts i 51 segons, superant el rècord aconseguit per l'atleta mallorquí Tòful Castanyer l'any 2023. I per això, en Pablo Ibáñez l'anomenen Pablo Pies Ligeros. Ell és el protagonista d'una dada històrica, però n'hi ha més a la crònica esportiva del cap de setmana. La corredora marroquina Atiza El Amrany, participant per primer cop a la Trail, ha guanyat en categoria femenina, liderant els 185 quilòmetres. Primera participació, primera victòria, en 23 hores 25 minuts. L'altra dada impactant se l'emporta Nimma Rodríguez, la primera dona en aconseguir el dorsal daurat per haver aconseguit completar 5 vegades la volta a l'illa. Tots s'han convertit en llegendes d'aquesta desafiant prova menorquina. Enhorabona a ells, a elles, als 3.000 participants i a tots els que han fet tan bona feina en l'organització. Molt bon dia, amigues i amics. Benvingudes, benvinguts al Dia Menorca i Vetre Ràdio, dilluns 4 de maig.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Bon dia, família. Començam mes de maig, començam setmana. Avui és dia de Star Wars i dia internacional dels bombers. Des del Dia Menorca, forta abraçada a tots els bombers de la nostra illa que mos cuiden, que es cuiden del que ens pugui passar, de les ciutats, dels pobles, dels boscos, dels temporals, de tot, del moix que s'enfila amb un arbre, que això també és un dels mites, Com estàs, Pere Gibert? Bon dia.
Bon dia, sort en tenim dels bombers.
T'han rescatat a tu, qualque vegada, els bombers? He dit, no. Lo del moix, perquè no és important, però és que m'ho rescaten de coses molt importants, els bombers, gràcies
per
tota
sort no els he hagut d'emprar mai.
Millor, que segueixi així. Sabeu per què se celebra avui el dia de Star Wars?
Per què?
Perquè resulta que el 4 de maig de 1979, quan el món estava immers i al·lucinant amb l'estrena de la pel·lícula de la Guerra de les Galàxies, els membres del Partit Conservador del Regne Unit felicitaven a Margaret Thatcher, que acabava de ser nomenada primera ministra del país. I ho feien amb un escrit a un diari de Londres que deia «May the Force be with you». Fent-se referència a la seva nova etapa, li deien que la força t'acompanyi. I d'aquesta anècdota va ser aprofitada pels fans de Star Wars per crear el dia de Star Wars, que se celebra a moltes parts del món, amb maratons per veure les pel·lícules de la saga, exposicions, festes d'aniversari, de disfresses, volia dir, perdó, amb els personatges de l'univers de la República i l'imperi, robots, criatures i personatges ben estranys. A tu t'agrada, Axel, que m'agrada ser Star Wars?
Hola, què tal?
Hola, bon dia.
No.
Tu no.
ets, eh?
No n'entenc gaire.
Tu, Pere, ets
no,
fan?
Gaire, tampoc
eh?
No.
I en Jordi Fàbregas?
Jordi, tampoc.
Tampoc, no, o sigui que aquí jo tampoc.
A tu sí.
Jo, perquè tinc un fill, fills que els agrada molt, sobretot en petit, és molt fan de Star Wars, llavors ell m'explica coses dels Ewoks i dels Wookies i de tota aquesta gent. Llavors, em sé un poquet, però vaja.
Comparteix amb nosaltres, per favor.
Mira, us explicaré una cosa. Estic en aquests moments estic construint un R2-D2 perquè serà la pinyata del meu fill, veus? La tinc a mig construir.
Aquest és el robot blanc i blau,
aquest,
no?
Aquest. Acab de fer l'estructura amb cartró i coses i ara l'estic començant a decorar.
Però pot ser que no sigui la primera vegada que...
No, és la segona.
Vale.
N'he fet
ja
moltes.
Ja el tens per la mà, eh?
Em
sonava,
sí, sí, sí.
A mi també.
Sí, estic fent un R2-D2 i després faré un parell de naus, també.
Doncs que bé que pengis per les xarxes i que els oients del programa puguin veure'l, no?
El què? El, és que no l'he fet.
L'R3-P4.
R2-D2. Mira, jo si vols te puc ensenyar una fotografia aquí de l'estructura, però és que no la tinc acabada.
Però comparteix-la amb tothom.
Home, quan la tingui acabada, jo si vols us la comparteixo.
Clar.
Però encara no l'he acabat. Escolta, amb tot el seu temps, no?
L'està cercant.
No la trob.
Està cercant.
Sí, mira-la.
Está buscando la foto con los D2 de R2
D2. ¿Por qué lo dices en castellano?
Porque D2 R2 D2.
Ara per fer el teu gag. Has vist? Mira.
Està molt bé.
Està molt bé,
o no?
Un trosset, sí. Sí, material reciclat, eh?
Això és la nostra vida.
Bienvenidos a Corazón, Corazón.
R2.
I de sí, material reciclat, tinc un trosset de can nostre que hi guardo totes les coses que a vegades compres un electrodomèstic i et ve amb cosetes i dos guarda i després pots fer R2-D2.
Molt bé.
Us faré un tutorial.
I el fa sol o t'ajuden?
Els meus fills m'ajuden, sí.
I love it!
És compartit.
Sí, és compartit.
I què poses a dins de la pinyata?
Ja t'ho explicaré després, va. Jo no hi poso gaire sucre, jo sí, poso joguinetes,
clar,
joguetes petites, alguna cosa dolça.
Bo, perfecte. No, vull sí? dir, molt interessant.
Pomes? Has posat mai pomes a dins d'una pinyata? S'esclafen.
No, més que res que quan estiris els hi cauen damunt del cap.
Sí, bueno, també.
Aigua, molaria.
Això seria un altre tipus d'activitat. Bueno, va, sabeu que una de les característiques de la saga són els idiomes que ratllen a la galàxia? En ratlleu qualcun, valtros, per exemple, l'idioma dels Wookies, el Mandaloriano, Rodiano o l'Ewok?
En Pere, em sembla que sí.
Sí, a la intimitat. I de si voleu aprendre'n a la intimitat i dir coses, per exemple, en idioma hut, hi ha persones que ofereixen classes pràctiques per aprendre'l a ratllar.
Aquest és el que parlava en Robin, no?
Sí, sí. Estàs en una altra pel·li. Sevilla tiene un color especial. Sevilla sigue teniendo su gente, me sigue oliendo. Va anant cap a Andalusia, que estan ja en plena campanya electoral. Sabeu que una de les característiques de la saga són també els llocs on han estat filmades les pel·lícules i do. Una gran part del planeta Tatooine, no sé si ho dic bé, perdoneu-me, fans de Star Wars, es va filmar a Almeria, el desert de les tavernes. Escenes de la pel·lícula Una nova esperança, l'atac dels clons, la venjança dels Sith, es van filmar allà. És un dels indrets del món on més escenes de la saga s'hi han filmat també a la plaça Espanya de Sevilla, que apareix com la capital del planeta Naboo a la pel·li de l'atac dels clons. En Yoda sí, no? En Yoda el tenim.
Sí.
El visualitzeu.
Sí, tant.
En Yoda és, sí.
Aquell que és com...
Verd.
Com vell.
Verd.
Com Pujol.
Exacte. Sí, com el Jordi Pujol.
Bueno, en Yoda resulta que les primeres pel·lícules era un titella. El seu director, en George Lucas, va pensar primer en la idea d'entrar a un mico i disfressar-lo de Yoda per representar el paper, però finalment va dir que bueno, millor fem-ho una titella, llavors era una titella. I el primer nom del mestre Yoda era el mestre Buffy.
Ah, mira.
Sembla que no...
No ho sabia, tampoc.
No? No. Que no?
El dia dels seus anys s'ho deu passar molt bé.
Què vols dir?
Que deu bufar molt.
Estàs a tope, veiem els jocs de paraula.
S'està fent costa amunt en dilluns.
Ui, sí, sí. Bueno, va, la pregunta anirà a defectes de so. Aquest.
Val.
Va, tornem-hi. Aquest. Aquest és un dels efectes de so de les, totes les pel·lícules. Mm. Com es va crear el so de les espases de llum en una època on els mitjans tecnològics, als anys 70, eren més limitats que els d'avui? El dissenyador de so eren Ben Hart.
I love it!
Feia feina com a projeccionista de cinema amb un projector de 35 mil·límetres. Quan li van encarregar la missió de fer aquest so de Star Wars? Va, com ho feien? Idees, idees, idees. Com?
No, amb un microones.
Microones.
Ai, no sé.
Amb un cotxe...
Escolta bé, escolta bé.
Un cotxe que passa.
Escolta bé. Què pot ser, això?
Ostres. Estàs un poc espès, eh? Estàs bé?
No, ni idea, no sé. No, no sé respondre.
Una planxa d'aquestes...
Algú amb la boca. Molaria molt, algú amb la boca.
Us he donat una pista, encoberta, no sé si...
Ben Hart, has dit, no?
Sí, Ben Hart, que va ser projeccionista de cinema amb un projector de 35 mil·límetres. Ell un dia estava fent feina...
I li va caure el projector en terra.
No.
Es va electrocutar.
Tampoc. Va crear gràcies a una mescla de dues coses, el brunzit d'una tele antiga i el brunzit d'un projector de cinema. I amb aquestes dues mescles va fer aquest so, el so del sabre de llum.
Uau.
Molt bé, molt bé.
Us heu fet mal?
No.
No, vinga, va, que tenim avui pel programa. Estrella invitada.
Com tots els dilluns tenim tertúlia, els analistes que ens acompanyen avui són el periodista Pere Begú, l'exbatlessa de Ciutadella Assumpta Vinent i l'exdiputat autonòmic Eduard Riudavets. Amb ells farem balanç de la manifestació de l'1 de maig. Els sindicats van sortir al carrer per transmetre el malestar social per la situació de l'habitatge a Menorca i també per donar visibilitat a les reivindicacions laborals a l'illa en sectors com el sanitari, el penitenciari o l'hostaleria.
Farem també una ullada a la política nacional i en aquestes eleccions andaluses que també estan ja en temps electoral i volem ratllar i analitzar diferents qüestions de la política i en Excelga continua amb el sabre aquí fent...
Estic practicant.
Estàs practicant, eh? Pues això ho he practicat molt jo amb els meus fills, eh? Lo de les espases làsers, això sí que sóc una experta. Va, les notícies.
L'actualitat passa per l'inici de la temporada turística coincidint amb el mes de maig i arrenca també la majoria de serveis vinculats a la temporada alta. Un d'ells és l'encarregat de la neteja litoral. El dispositiu manté enguany 5 embarcacions, 3 de platja i 2 de litoral que s'ubiquen als ports de Ciutadella, Fornells, Moll i també a Cala Galdana. Les embarcacions de tipus platja estan dissenyades per operar en zones de poc calat, especialment en cales i platges, mentre que les de tipus litoral poden treballar més enllà de la línia de costa, entre a una i 5 milles nàutiques i tenen una major capacitat de recollida. Aquest servei l'any passat va aplegar més de 6 tones de residus a Menorca, un 16% de tot el que es va recollir al conjunt de Balears. Sentim Quico Villalongas, el gerent de Ports IB.
El año pasado recogimos casi 40 toneladas, la mitad se recogieron en la isla de Mallorca y la otra mitad repartida entre el resto de islas.
I els residus que es recullen es tracten per mirar de reciclar-ne el màxim possible. Antoni Marcant és el director general de Ports IB.
No només replegam grans volumens de residus que puguem trobar a la mà, sinó també petits, microplàstics i altres productes que, com sabeu, els apesam, els classificam i els aduïm a gestors perquè després els puguin reciclar. No?
El govern recorda a la ciutadania la importància de no abandonar residus al medi marí i de fer un ús responsable del litoral per contribuir a la seva conservació. També és notícia que els Mercadals s'han adjudicat les obres d'ampliació de la depuradora per un import superior als 7 milions d'euros. Fa anys que l'actual instal·lació està obsoleta i que requereix d'una actuació. La comunitat de regants també es queixava de la poca qualitat d'aigua depurada. Aquest projecte permetrà depurar més quantitat d'aigües residuals i millorar la qualitat del tractament que reben, que passarà del sistema de llacunatge a l'anomenada aeració perllongada. I acabem a Andalusia amb la Fèria d'Abril, que ha tornat aquest cap de setmana a Es Castell. S'ha celebrat la 19a edició, uns dies carregats de ball flamenc, gastronomia andalusa i molta alegria que caracteritza aquesta comunitat. La inauguració de la fira s'ha fet en un arc que s'ha muntat a la plaça d'Esplanada, que també és característic d'aquesta festivitat. Escoltem a Arturo Orfila, el president de la Casa d'Andalusia de Menorca i alguns assistents de la fira.
La novetat d'enguany és pues, lo que teníem aquí darrere, l'arc que s'ha portat que se li diu en Andalusia.
Bé, a Menorca està bé que es faci i així també recordes Andalusia un poc.
Había escuchado que se hacía todos los años y entonces este año me he animado y de momento la verdad que lo veo bastante logrado. La comida, el rebujito, al final es algo que se echa de menos, ¿no?, cuando se está fuera.
Yo soy gallega, mírate una gallega vestida así.
Tenemos amigos y bailadoras que bailan y tal.
Vale, bé, molt bé. Us heu vestit qualque vegada de Fèria d'Abril, valtros?
No? De flamenc?
De flamenc.
Potser algun no? any ha caigut, eh?
Algun any, mira.
Potser sí, eh?
No, Pere sempre no és no, eh?
No és bé,
algun
no és
dia
bé,
t'hem de disfressar en aquest
no.
programa.
Però t'has disfressat d'alguna cosa?
Mai.
O no ets dels que t'agrada disfressar?
És que no li...
D'astronauta.
Ah, mira.
Tenies quants anys?
7.
Per obligació.
Total.
Segur. Bueno, aquestes seran les notícies, a les 2:30 més, qualcuna altra cosa que ens puguis avançar.
Com cada dilluns tindrem informació esportiva. Aquesta vegada toca parlar d'una derrota de l'Estia Menorca a la pista del Guipúscoa. Ja quedaran definitivament en vuitena posició de la taula els menorquins, que afronten sense pràcticament res en joc la darrera jornada aquest divendres contra el Melilla, darrer partit de la fase regular a Vintaufa.
Idò, fins aquí una estona, Axel.
Que vagi bé.
Adéu.
Nubes negras que anuncian tormenta. Las siete trompetas.
Hi haurà, hi haurà pluja avui o no, Pere?
Alguna cosa molt aïllada, molt ocasional i molt feble, però de cara al capvespre els núvols ja s'aniran dispersant i hi haurà estones de sol. Per tant, molt poca cosa si és que arriba a caure alguna gota. Pel que fa a les temperatures, es mantindran sense gaires canvis, amb màximes de 22 graus i mínimes molt suaus, de 16. Vent entre fluix i moderat que bufarà de llebeig.
Tots a 19 minuts, pausa i entrem en matèria.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. ¿Y tú? Infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca. Fet a casa.
A 22 minuts, seguim en directe, temps de tertúlia, i tenim en comunicació amb en...
Pere Begú, periodista Pere Begú, que el saludem tot d'una. Bon dia, Pere, com va?
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Molt entretinguts, vos escolta.
Què vols, què vols dir?
Que amb unes ganes loques de disfressar-vos, de mirar pel·lis xules, etcètera.
Bueno,
està molt bé, no?
Tu ets fan de Star Wars o no, Pere?
No, la veritat és que no.
Igual podríem fer una crida des del Dia
Menorca. N'he vistes unes quantes de la saga, però no som fan.
No. Podríem fer una crida per veure si tenim qualcun fan, però fan, d'aquests que es disfressa, que mira les pel·lícules, sí. Que pot estar 9 hores davant d'una televisió veient Star Wars i no dormir-se, perquè...
Que viu en una galàxia.
Que viu a la seva pròpia galàxia. Sí. No sé, segur que ni té que haver de fans de Star Wars. Seguríssim. I qualque cosa s'ha de celebrar a Menorca en un dia com avui, però jo no en tinc constància.
Però tu saps si els que viuen en una galàxia són fans de Star Wars?
Depèn de quina galàxia, no?
Bé. Jo en conec un quants que viuen
també,
en una galàxia.
Sí, jo també, però no sé si són fans.
No sé si són fans de Star Wars.
N'assumpte vinent n'és en sap qualcun de fan de Star Wars o que visqui en una galàxia. Com estàs, Assumpte?
Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
Bon
dia. No, jo no conec gaire gent, no, de so, no.
Tampoc,
Bé. Que viuen a galàxies, sí que en conec bastant.
Com en Pere. Potser veus, que algun coincidiríeu en algun nom, eh?
Segurament que sí.
Segurament. Amb més d'un.
I tant.
Bueno, estem intentant comunicar-nos amb Eduard Riudavets, així que mentrestant no s'afegeix a sa tertúlia, podem anar avançant-ho un poquet. Bé, en Pere acaba de celebrar els 145 anys del Cercle Artístic, supos que ben contents,
pensava
no?
Pensava que eren els meus.
No, els teus no.
Ah,
els teus
no. Es conserva molt bé, es conserva perfecte.
Quin susto.
Molt bé, pues moltes felicitats. Jo molt contenta, perquè com a ciutadellenca és una entitat que tota sa vida, des de petita, el meu avi havia estat quasi soci fundador amb un grup d'amics, es deien es Barrotes, es trobaven tots allà, vull dir, tenc moltes històries que he sentit contar també del meu avi i tot.
L'entitat cultural més antiga de Menorca i la segona de les Balears, no, Pere, si no ho dic malament?
Ho dius perfectament, així és, vull dir, només toca't l'Institut Ramon Llull, que és l'entitat més antiga de les illes i ets l'única que supera amb edat en el cercle artístic. El que diu un assumpte és ben cert, és que el cercle ha estat seu de nombroses coses, sobretot ha estat seu de famílies i d'amics, mm-hmm. perquè en aquests 145 anys d'història són molts els ciutadellencs que hi han estat, que hi han viscut, que s'han conegut, que s'han casat, que s'han fet amics, etc, etc, etc. Vull dir que el cercle sí que té un munt d'històries, no? I encara hi som.
I encara continuem anant.
Sí, sí, tenim ja per aquí Eduard Riudavets. Com estàs, Eduard? Benvingut.
Benvingut, mira... M'ho escoltar, perdó, és que m'ho sent per dues bandes a la vegada.
Sí, ens sentim un poc malament, Eduard. No, tu no ens sents bé tampoc en altres avui.
Espera. Ara?
Ara millor.
Ara?
Ara, sí. Sí, ara millor, ara millor. No. Bueno... Entram en matèria, va. Ha iniciat el mes de maig, ha arrencat la temporada turística i també els serveis de la temporada alta en un cap de setmana, com sempre, marcat per el Dia del Treballador. 300 persones han sortit al carrer en una manifestació liderada per els sindicats UGT, Comissions Obreres. Entre ses demandes, a més de millorar els salaris, la problemàtica de l'habitatge i, a més, també s'han vist pancartes amb els lemes que mostren sa preocupació davant el creixement de la ultradreta, manifestació amb lemes i missatges de suport també a la sanitat pública en aquest escenari que la setmana passada vam tenir la tercera setmana de vaga dels metges i personal sanitari, personal de la presó sota mínims amb manco del 50% de sa plantilla en actiu, una manifestació amb més participació que altres anys, és un reflex del malestar actual de la societat? Assumpte, va. Ara penjant l'assumpte. Avui tenim problemes greus, de comunicació. Ara tenim l'Eduard i mos ha puit l'assumpte.
Jo mos escoltava quan les guerres de les galàxies, de repente heu desaparegut, i quan he tornat ratllàveu del cercle artístic i ara m'he tornat a penjar, no sé què passa avui.
Deu ser la cosa de les galàxies.
Sí, deu ser això, que tenim males vibracions. Però bueno, que la força ens acompanyi.
May the force be with you. Crec que en assumpte tornem a tenir un assumpte. Al final farem una tertúlia de Star Wars avui.
A veure si...
Va, posem ordre, companys.
Sí.
Tenim un assumpte? No. Tenim en Pere Begur?
En Pere Begur hi és, però no, en Eduard no el sent. No
I no sents en Eduard.
No, no, no.
Val, jo no sé si així aclarirem fer una tertúlia en el dia d'avui.
Jo sent en Pere, però si ell no en sent, no em podrà contestar. El tindria volant.
No, no te sent.
Bé, tenim un...
No sent res de res.
Tenim una bona
galàxia.
En canvi,
en assumpte sí que la
sents. Sí que la sents. Bueno, i de Pere, digue'ns, comença'ns tu a valorar un poquet el tema que poso damunt de la taula amb el malestar actual de la societat, amb si algú et sent i si podem mantenir una conversa a tres.
Bueno, el malestar actual de la societat jo crec que és que tampoc és massa diferent d'altres malestars d'altres moments. El que sí que segurament sigui diferent siguin els motius, no? Jo crec que des de la crisi, la gran crisi de financera del 2008, la societat ha notat un increment molt notable de preus, de consum, l'habitatge per suposat, però no només, i a la vegada les condicions laborals, de feina, etc, etc, han minvat, no? Què vol dir això? Lògicament, la desaparició d'una classe mitjana que fins en aquells moments havia estat partícip de l'estat del benestar i procurava, tenia una economia baixeta, però que li permetia viure, i a més no només viure, sinó que viure amb aspiracions, perquè en un moment donat fins i tot no tenien massa problemes per esdevenir propietaris, perquè els bancs donaven hipoteques a qui en volia, etc, etc, etc. I tot això del 2008 al 2014, per ahí, se'n va anar en orris, no? I què ha succeït? Que la classe mitjana ha desaparegut pràcticament, que ara o tens doblers o no en tens, i si no tens doblers, no tens habitatge, no tens feina, perquè allà on podries tenir feina no hi pots anar perquè no tens habitatge, etc, etc, etc. Clar, evidentment, amb aquesta situació de malestar, el malestar és lògic que hi sigui, i crec que és un malestar estructural ja. No, jo crec que han de canviar molt les coses perquè aquests dos problemes puntuals que comenta, aquest de l'habitatge i el de la manca de recursos per poder-te pagar l'habitatge, vull dir que això es recuperi d'alguna manera. Penso que és el gran repte de la societat, no només de la política, de la societat en general.
Assumpte, Eduard, hi sou?
Sí, m'havia perdut, però hi som.
Que me sentiu ara, jo?
Vos sentim bé.
Sí, sí.
Vinga.
Perfecte.
Ah, vale.
Assumpte, Eduard.
Si m'ha permès, Pere, estic absolutament d'acord amb el que has comentat. El que hi ha una cosa que jo trob moltíssim preocupant. L'altre dia vaig llegir una anàlisi a una revista catalana on venia a dir que res del que està passant és casual. I, de fet, fa com a la primera legislatura d'entrar, un dels seus ideòlegs, en Steve Bannon, ja planificava el que havia de passar. I anava dient que la classe mitja havia de desaparèixer perquè, de qualque manera, havien de cercar des d'aquestes concepcions maximalistes d'una dreta extrema, havien de cercar que hi hagués un grup de líders que controlés el món, que era l'única manera de poder seguir prosperant. I clar, quan veus aquestes coses que estan passant, te demanes abans si és casualitat o hi ha una planificació darrere. Ja no són gens de teories conspiranoiques, però de qualque vegada m'assusta pensar que aquestes prediccions o aquestes planificacions que s'anunciaven fa 10 o 15 anys s'estan portant a terme. I clar, si això no és casualitat, si això no és el lliure joc del mercat, si és tot una planificació per enriquir els més rics encara, llavors les conseqüències poden ser no tan sols un malestar, sinó un esclat social. I això és preocupant, moltíssim preocupant.
Assumpte.
Sí, no, és que estic totalment d'acord amb ells. Tampoc no he sabut molt, perquè m'havia perdut. Era per anar... Se m'havia atat el telèfon i no he sabut molt bé de què anava. Ara m'he posat un poc més al dia. Però, sí, no, jo crec que la classe mitjana és el motor i ho ha estat sempre de la societat. Si desapareix la classe mitjana, ho tenim molt, molt crua. S'ha de recuperar com sigui. Perquè jo, per exemple, veus països que no hi ha classe mitja, que són o molt rics o la misèria absoluta, I clar, no cobren el salari de jubilació, no cobren res, no tenen seguros d'aquest tipus. I clar, és molt important per una societat, crec, la classe mitjana. És super, super important. Si no, es quedem en mans de superrics i la misèria absoluta. Això, per exemple, ho he vist a Mèxic, que hi ha moltíssima gent molt rica i superpobres, però una classe mitja no hi és, no cobren de jubilació. S'han de cercar ells la vida amb els seguros, en el que sigui, gent que han estat empresaris o tal. Però sí que es ve que és molt preocupant.
I el més preocupant assumpte, perquè jo ho he vist també al Perú, però no oblidem que això passa en el país més ric del món i és més poderós. Als Estats Units, Estats Units no hi ha seguretat social, no hi ha dret a jubilació, tot és una privatització absoluta. I què passa? Que la classe mitjana està desapareixent i de qualque manera sabem que s'estan enriquint les grans fortunes. Que el país més poderós i amb més influència passi això, mos fa pensar que de qualque manera ho volen exportar. I això podrien anar el mateix, que Europa de qualque manera té quedat lligat ser de les polítiques d'Estats Units en tots els termes i aprofundir en el que és el model europeu de benestar social, l'estat de benestar. Perquè si no, tindrem un esclat social, és el que deia. Pot ser que hi hagi un moment en què se voti sulta dreta per això, però això té reaccions. I als anys 30, precisament, aquesta desaparició de la classe mitjana, amb la gran inflació després de la gran depressió que va passar a Alemanya, quina conseqüència va ser la pujada del feixisme. Però també va ser un esclat de revolucions arreu, violentes arreu d'Europa. Per els europeus, els espanyols, els menorquins, hem de lluitar perquè aquestes polítiques de concentració de doblers en unes poques mans, vull dir, posar-hi tots els límits, tots els controls i totes les polítiques per evitar-ho. Si no, anem a l'abisme.
Sí, però molta culpa també la tenen els que governen. No només, o sigui, que l'extrema dreta o el feixisme, com li vulguis dir, que pugi tant, és perquè qualque culpa en tenim és que no ho som, m'entens? Perquè també hi ha que veure que no han fet polítiques prou bones.
Jo ratllaria de responsabilitat millor, però sí, assumpte.
Responsabilitat que en tenim tots. En tenim
tots. En tenim.
Però alguna cosa falla que passin aquestes coses, no?
Bueno, com clar, veus, si ratllem un poc de política, mirant un poc política nacional, avui s'han fet públiques enquestes, l'enquesta de l'empresa 40DB, que és l'agència d'investigació que realitza els sondejos pels mitjans de comunicació del grup Prisa, també del Sigma 2, que fa el seu sondeig pel diari El Mundo, i estem justament en plena campanya ja de les eleccions a Andalusia, en un cap de setmana on diferents titulars, no? En Abascal l'ha titllat en Pedro Sánchez de xulúputes. Vox, que sembla que despunta i que pot ser clau també a les eleccions d'Andalusia, però aquesta enquesta del grup Prisa diu que Vox està frenant el seu creixement per primera vegada en mesos. L'efecte del no a la guerra de Pedro Sánchez i el rebuig a les polítiques i la guerra de Trump sembla que també podria estar en les primeres enquestes mundials com a amenaça de l'estabilitat global. Bé, com veieu tot aquest panorama de política, ja que esteu ratllant de diferents partits polítics, de l'extrema dreta, de dretes, d'esquerres... Bé, com ho veieu tot plegat, Pere?
Com ho veiem? Jo ho veig complicat perquè és cert que hi ha una onada de fons que lògicament beneficia en el món ultra, en aquest cas en el món d'ultradreta, perquè fins fa poc beneficiava a l'altre món, ultra, en el món de la ultraesquerra, però això ja ha passat i ara les tornes han canviat. No? Pens que Vox pot ser que baixi una miqueta, però no li ha arribat sort encara de baixar en contundència. Per tant, pens que en aquestes pròximes eleccions a les autonòmiques, a les municipals i a les generals de l'any que ve, molt probablement Vox tingui bastant que dir. Pensa. No és que m'agradi, però m'heu demanat una anàlisi franc, no? de com ho veig. Després, penso una altra cosa, i és que l'esquerra també té moltes coses a dir. I en té tantes que crec que són massa les veus que s'escolten de tantes coses que ha de dir, no? I crec també que és un error. i que en els moments, en els temps que corren, aquestes discrepàncies, aquestes consideracions de mirada curta, pens que haurien de passar ja a una altra pantalla, a una altra història, i que l'esquerra, i me refereix que en aquest cas a l'esquerra del PSOE, s'hauria d'enfortir en sa unitat. I sa unitat vol dir no anar junts aquí o allà. No. Sa unitat vol dir fer el mateix discurs, aplicar les mateixes polítiques i d'alguna manera servir de balança, de reequilibri a la tendència que tots veiem de sa balança cap en el món de la dreta, que no és un món moderat en aquests moments. I això jo és el que més me preocupa. Jo a la dreta s'ha governat des de la dreta i s'han fet coses bé des de la dreta també, no? El que me preocupa és el discurs aquest ja que depassa la moderació i que esdevé una cosa més contundent, més faltona, més irresponsable. I aquí jo sí que m'agradaria llançar un missatge, sobretot en el Partit Popular, que el seu missatge concret en aquests moments es confon amb el de Vox. I amb el d'anar al Vice Pérez i amb el de tot el que està a la seva dreta. I que crec que amb aquests arguments, vull dir, compren el discurs de partits polítics que en el final són la seva competència. Això és ben igual que el PSOE i Sumar, per exemple, el PSOE fagués el discurs de Sumar en polítiques d'habitatge, per exemple, que ja sabeu que hi ha bastanta discrepància, no, entre uns i altres. No sé, jo ho veig així, i penso que el Partit Popular s'equivoca amb aquesta estratègia. Per això crec que en Moreno Bonilla aquest, que no l'empra en aquesta estratègia, pot aconseguir perfectament la majoria absoluta perquè els andalusos li premiaran. En canvi, en altres indrets la cosa està bastant més complicada per la dreta, pel PP en aquest cas.
Moltes gràcies, Pere. Vinga, assumpte.
És que clar, dreta, vull dir, jo som del PP i m'he considerat sempre, bueno, o era més del PP antes que era política i tal, però bueno, ho som, i m'he considerat sempre bastant de centro-dreta, evidentment. Clar. Però que en moltíssimes coses, no, sempre hem xerrat aquí, no hi estic d'acord, amb absolut, amb Vox. Per tant, el que dius del president d'Andalusia, jo estic totalment d'acord amb ell, saps? El que passa és que Vox no ha governat el món encara. La gent el té com allà, com un déu, no? Encara en Vox, perquè pensen que atacant els immigrants, atacant aquí i allà, bueno, i fent una demagògia en moltes coses, pues es de traurà de no ser bon, perquè estem ara tots ficats dins un entreguerra. M'entens? Però no han governat mai, i el PP que fa? Si no pot governar, no pot governar ningú més que en Vox. Ningú li dona apoio. I això és el problema. Si guanya i guanya i guanya i guanya i no hi ha manera de governar, ni hauria d'arribar a acords amb partits que verdaderament ja es d'interessi mirar per endavant, no anar per enrere, perquè també hem de dir que el PSOE ha hagut de pactar amb mil partidets que no saps ni per on hi van, també, saps? I això ha fet que, en vez d'aportar solucions, també hi ha hagut molt d'entrebancs en moltes coses, amb els de Junts, amb els de Sumar, amb els d'aquells, amb els altres, no ho sé, és que són tants ja que m'he perdut. Però es va que han quedat en mans de segons qui i no podem avançar. Per tant, el partit ja ha d'arribar un moment en què vegin que mos estimem més, no? Que governi el qui guanya per almenys uns anys i donar suport o estaló a un partit que està guanyant eleccions darrere eleccions i no pot governar, o que aquí hi hagi un gerratí mascle, no?
Eduard.
A veure, jo no crec que en l'assumpte ha dit una frase que ha posat, ha dit a l'anàfora, i és que el PP només vol governar amb Vox. Abans no era així. Jo, quan va guanyar en Nas la primera vegada, vaig tenir un disgust de mort. Però, bueno, era lògic l'alternància. Però recordeu que en Nas no va tenir majoria absoluta i amb aquí va pactar amb el PNV i amb el que és ara Junts per Catalunya. Tenia possibilitat de pactar un costat o l'altre. No, ara no. I per què? Perquè Sumat ha agafat un discurs tan radical que li impossibilita un acord amb Junts i un acord amb el PNV. Clar, llavors, vull dir, s'ha collat dins la seva trampa. I què passa? Que convoca dues eleccions innecessàries per tenir majoria absoluta a Aragó i a Extremadura i es veu entregat a Vox. I a més, no tan sols que s'entrega a Vox per tenir vot, sinó que assumeix el seu discurs. I el seu discurs de priorització de prioritat nacional, que és un racisme disfressat. Llavors, a Moreno Bonilla, que és un pont més viu, home, per aquí no hi pas. Però clar, és que tenim que veure les illes. Vosaltres vau sortir el president de l'ESN, el president del Parlament, que diu que si les pròximes eleccions la Marga Proens el necessita, exigirà com a preu a pagar la derogació de la llei de normalització lingüística que enguany ha fet 40 anys i que va ser aprovada amb un govern del Partit Popular, defensada per un conseller del Partit Popular, Francesc Gilet, i que va ser aprovada per unanimitat. Si entrem en aquesta deriva, no tan sols tindrem un govern escurat cap a l'ultradreta gairebé feixista com és Vox, o feixista del tot, Vox en aquest cas, sinó que tindrem una fractura social a les illes que serà brutal. La fractura s'enfrontament serà brutal. I vull recordar que ho tinguem clar, que tant més per Mallorca com més per Menorca van oferir els seus vots gratis a canvi de que no patés amb Vox o investidura. No van tenir resposta. Vull dir que van oferir els seus vots gratis a canvi de res. Basta no patés amb Vox. No, però se va optar per el contrari. Llavors, aquí el que tenim, i és molt greu, és que la crispació, la polarització, s'insult, s'ha convertit en la tònica general. És vergonyós sentir els debats parlamentaris. És vergonyós. Per als que hem estat diputats en altra època, assumpte, és vergonyós. Quan ens vam insultar nosaltres? Ens van dir de tot,
mai,
però políticament...
Mai. Sí,
però políticament discrepàvem.
Clar, no, políticament, però com discrepàvem ara a vegades.
Exacte, però
no,
mai...
Fins i tot aquest cap de setmana amb els crits d'assistents de hijo de puta, dient-li a en Pedro Sánchez, a Pascal, dient el puto amo actua com un xulo de putes, merda... Per mi aquest cap de setmana hi han hagut...
Però és que s'ho vivim tots, s'ho vivim tots. Jo vaig penjar aquest dia les coses a les xarxes damunt Escorrellengua. Bé, és que ja me diverteixen aquestes coses. Però una corrua d'insults impressionant. Jo no ho havia vist mai a les xarxes.
Bueno, legitimitat tot tipus de violència, no? En aquestes ocasions.
És que
però ara ja necessita Espanya unes eleccions, perquè això ja és un cachondeo. De cada banda, la gent ja pel carrer ja diu de tot, també. Aquests que s'insulten en els parlaments, en els no sé on, és que això ja és un cachondeo, o se posa un fil a la gua que la gent ja està avorrida i troc que hi haurà més extensions que mai, perquè això és molt gros, tot el que anem dient, no? Espanya està fatal en aquest sentit.
És una degradació de la nostra democràcia?
Jo crec que és un qüestionament de la democràcia, un qüestionament que neix. Però jo vull ser clar. És cert, assumpte, el que deies, que Pedro Sánchez va pactar amb diverses formacions polítiques, amb bastantes, va haver de pactar. Però això és legítim. El que no és legítim és que en sol demà que sigui investit president, ja declaren que és un govern il·legítim. No, senyor. Encara que patis en 40, si tu tens els vots, el govern és absolutament legítim. En el moment que se va qüestionar la legitimitat de resultats electorals, que vull recordar que guanya les eleccions no qui té més vots, sinó qui aconsegueix investidura, llavors, si se deslegitima el joc democràtic electoral, estem posant en qüestió tota la democràcia.
És que...
Pere,
Estem jugant amb foc. I lògicament, jugar amb foc vol dir cremar-se un dia o l'altre. I anem descamí de cremar-nos. Per irresponsables, per culpa d'irresponsables, sí. Per culpa de sa política que realment no és capaç a responsabilitzar-se dels discursos que fa, perquè, bueno, això és gratuït, això d'insultant en Pedro Sánchez i tal, vull dir, això és fantàstic avui en dia, això, bueno, això ven que no vegis. Sí, molt bé, i el dia que et passi tu, i el dia, sí. perquè evidentment hem encetat un meló aquí que Déu sap on t'acaba. Mm. Vull dir, ah, molt bé, fantàstic, ara ho paga que no, fantàstic, i de vinga, va, aliderem per tot, a tots els punters del carnet d'identitat. Molt bé, en Pedro Sánchez per les eleccions n'hi posen un altre i estarem 4 minuts a començar a sentir els insults en aquest altre, perquè que no es pensi ningú, ni en Abascal ni en Feijó, que n'estan alliberats d'això. El malestar de la gent ara està focalitzat en Pedro Sánchez perquè és el president del govern i és qui governa. Però, ojo, que com que no, ningú té la vareta màgica de les solucions, quan resulti que governa un altre i els problemes es mantenen, llavors passarà exactament el mateix. I què farem? Seguirem insultant i trempetjarem com podrem i ja veurem quan arriba la solució, perquè haurà de venir per art de màgia, perquè aquí no s'hi dedica ningú a cercar-ne. Hombre, jo, sincerament, és que crec que la deriva és tan grossa que és un tema sap greu, però ni les eleccions ho aclariran en això.
Això no ho aclarirà
més que una cosa. Es canvi d'actitud dels polítics. Ja s'hi poden posar.
Aquí hi ha una cosa, perquè hi ha una cosa, Pere, que jo veig perillosa. I és que, no ho dic per el Partit Popular, ho dic per Vox. Però si Vox arriba a ser decisiu a l'estat espanyol, el camí no serà aguantar els insults com està fent en Pedro Sánchez. El camí serà la repressió. Perquè ho han dit clarament. Fins i tot han dit que entrarien en un lanzallames a Televisió Espanyola. Vull dir, aquesta gent no és democràtica. No se pot pactar amb el feixisme. Perquè el feixisme vol que avança la democràcia. I llavors, quan hi haurà un insult en Abascal, quan aquest sigui ministre de l'interior i vicepresident amb en Feijó, doncs acabarà pues, a la presó. I acabarem amb una repressió. I després d'això, no tan sols una fractura social, sinó que és un enfrontament social que es produirà. I això és el que me preocupa. Perquè a l'esquerra, si veu que arriba al poder Vox i dur polítiques repressives, la gent sortirà del carrer i tindrem un enfrontament. I tornem als anys 30. I això és perillosíssim. Perillosíssim. Per tant, jo el que sempre deman és que
tot és democràcia.
Sí, però a veure, però és democràcia vist que deixes de complir les regles democràtiques. El que no pots fer és fer arribar al poder i quan arribes al poder, ah, no, després a partir d'aquí, que és el que vol fer Vox, a jo ja no me compta la democràcia. A tu i per sobre. Vull dir, a veure, si estan proposant coses anticonstitucionals, estan proposant coses anticonstitucionals en tot es morro i després... Jo me'n record quan en ratllava de patriotisme constitucional, vale? On tens patriotisme constitucional quan t'estàs votant la Constitució ratllant de prioritat nacional, que significa una discriminació que la Constitució prohibeix en un dels seus primers articles.
Però una cosa és dir i l'altra és poder-ho fer. I Vox, per exemple, no ha governat mai. I pot dir missa, que quan governi no podrà fer el que li doni la gana. Hi ha unes lleis, hi ha unes normes socials i hi ha de tot. Per tant, això és el que ara pot dir.
M'agradaria ser tan optimista com tu, no ho som. Pensant en Vox, no ho són gens.
Bueno, però temps en els temps, vull dir, també hi ha hagut altres partits, com per exemple, jo què sé, en Sánchez també, que va prometre als catalans mil coses, l'altre dia ja ratllava de que eren dues nacions. Vull dir, coses absurdes que en el moment que feia campanya deia i després va dir el contrari, no els ha satisfets en tot el que els havia promès. Vull dir, són coses que passa per cada banda, això. Vull dir, per tant, si partits grossos, que no estan tan en fora, un centre esquerre, un centre dreta, que en coses no estan tant en fora, es poguessin posar d'acord, jo trobo que el país avançaria. Ara estem dins un clot, no hi ha manera de sortir. M'ho sí, pesen més els peus que el cap.
Sí, absolutament d'acord, però l'assumpte hauries d'acceptar, o manco hi ha molta gent del PP més moderada, que jo considero amics i d'això, que estan escandalitzats. Quan pugen Feijó, que jo el tenia per un moderat, que va arribar per ser un moderat en principi, vull dir, i puja i comença a dir-li que vostè té prostíbuls i s'ha fet ric en prostíbuls, i ho diu des de la tribuna del Parlament, en Pedro Sánchez, home, és que després quin acord entre partits hi pot haver? M'entens? Quin acord?
Dir... Però dir, també a l'Andrés també hi ha estat, també hi ha estat, sempre ha estat això, aquestes pilotes tan desagradables que m'ho anant tirant en el cap. Vull dir, això m'ho havien dit bulldozers, o no sé com m'ho havien dit també, una època, quan, en campanyes, en el Despartit Popular, quan molta gent no ho és, no és, jo mateixa no m'hi considero, però per res, eh? Vull dir, estic, ja t'ho dic, estic a les antípodes de molts del PP i de molts de Vox, però som de centrodreta, sí que ho som, i crec que no anant bé des del moment que no són capaços de seure amb moses que són més centrats, perquè es ve que estem dins un clot i és molt feixuc, això.
Va, per acabar, Andalusia, què passarà? Per així, amb una paraula.
Què passarà la majoria absoluta de Moreno?
Sí.
Guanyarà la dreta i espero que guanyi la dreta tota sola. Jo som d'esquerres, però espero que guanyi Moreno Bonilla. Perquè com a Moreno Bonilla necessiti Vox, ja l'han liada.
Pere.
Sí, sí, d'acord amb tots dos, efectivament. Ets l'únic que pot guanyar les eleccions i si és així, que ho facin majoria absoluta.
I que no necessitin de Vox. Moltes sí. Gràcies a tots tres, forta abraçada i no seguiu a la galàxia, eh? Que avui les connexions al manco... No, valtros no m'hi posaré, però les connexions sí que estaven un poc galàctiques.
Farem una incursió. Avui.
Una excursió cap a molt que heu de fer d'aquí tres setmanes.
Vinga,
fet.
Forta abraçada.
Adéu,
Assumpta i Pere.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
El dia Menorca. Fet a casa.
Albercocs i cireres, bon aviat.
Del Dia Menorca per una recomanació cultural avui a l'Institut Menorquí d'Estudis.
Sí, a les 7, on es presenta el llibre Economia Circular, el camí cap a la sostenibilitat a Menorca, amb la presència dels dos autors, Carles Gasol i Joan Riera de Vall, a qui, per cert, entrevistarem el pròxim dimecres.
Au, va, anem a dinar.
Tenen saber oi per ballar aquest voler.
Tenen saber, però... Basta, la meva!
Ja tens el dinar fet, tu, avui?
No, encara.
Encara no?
No, pensa que he arribat de Barcelona, avui.
Has vingut de l'altra galàxia?
De l'altra galàxia.
I ara arribes a casa
teva? I a la galàxia local encara no hi ha dinar fet.
No tens res aclarit, eh? Jo aquest cap de setmana també he estat en una bona galàxia, també.
Què ha passat, què ha passat?
No, ara t'ho explico.
Que es pugui explicar així...
No es pot explicar.
No es deixa els oients així.
En aquesta ocasió els deixarem així. Però acceptem idees de dinar perquè tampoc el tinc fet avui el dinar, així que sabem que algun dels nostres oients a aquesta hora del dia està a sa cuina. En Nando, no sé si en Nando està fent el dinar i mos pot dir vam que està cuinant i així tenim un poc d'idees.
T'explico una cosa, jo?
Sí.
Saps què portava la bossa? Saps què duia la bossa?
No.
Dues botifarres que m'ha donat la meva mare.
Què me dius?
Tal qual, si dues botifarres congelades.
Si les partim entre, no, en Jordi,
mira, alguna cosa
tu i jo,
fer.
No? A la planxa, a la planxa.
Sí, sí.
Idò, mira.
Mai havia vingut botifarres. Amb dues botifarres a la bossa.
Botifarres d'en Pere. Una nit d'esperances, una nit d'il·lusió. D'esperances i il·lusió que ens dona aquí en Pere, gràcies a les botifarres que porta de Catalunya. Fresquetes, de casa seva.
Fresquetes, fresquetes. Bueno.
En podríem fer de jocs ara, aquí, amb aquí,
no en farem, no en farem.
Jordi, estan dins sa motxilla. Corre,
sí,
que ens les han portat
tu
i jo, que tenim gana. Una abraçada forta a la mare d'en Pere, fent broma, bon profit.
Que ens escolta que cada dia, moltíssim. cada dia.
Què és de nom, te mare?
Mercè.
Mercè, forta abraçada. Tens un fill fantàstic.